Les notícies de la Cala Ràdio, amb Daniel Rodríguez i Francesc Callau.
Un ple de tràmit acaba amb l'explicació del deute. El govern municipal va exposar l'endeutament acumulat que a hores d'ara ascendiria a més de 47 milions d'euros en la sessió plenària d'ahir dimecres. És dijous 1 d'octubre de 2015. Repassem a continuació la resta de titulars de la jornada. Es posa en marxa a les Terres de l'Ebre el codi per evitar suïcidis i fer un seguiment de les persones amb risc. Davant d'una temptativa de suïcidi o d'indicis de risc, es farà un control des del 061, el CatSalut respon. La plataforma en defensa de l'Ebre considera una frivolitat i un desafiament l'opció de votar tots els plans de conca junts al Consell Nacional de l'Aigua. La plataforma celebra el vot en contra del govern català i també l'oposició de Navarra i el País Valencià. Trens Dignes presenta al·legacions al Pla de Transports de Viatgers de Catalunya per reivindicar les Terres de l'Ebre. La plataforma reivindica la intermodalitat d'entre el servei ferroviari i el transport per carretera, així com un pla de mobilitat territorial. Els alcaldes de les principals ciutats del Camp i l'Ebre fan front comú per garantir l'acollida de refugiats. Els municipis crearan un mapa de recursos disponibles per distribuir millor cadascuna de les famílies que arribin al país. Entrem ja en matèria i repassem l'actualitat d'aquest dijous 1 d'octubre de 2015.
Aquest dimecres, dia 30 de setembre per la tarda, hi va haver reunió ordinària del ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, un ple de tràmit en principi que posteriorment no ho va ser tant, donat que va servir per conèixer més dades sobre el deute municipal. Així es van aprovar els comptes de 2014 amb els vots a favor de Convergència i Unió i de l'alcalde Jordi Gazeni d'Esquerra Republicana de Catalunya, que va dir que ho feia per recolzar els tècnics municipals. I la resta del grup d'Esquerra Republicana, la plataforma Calera i el grup de Compromís per la Cala es van abstenir. Aquests comptes revelen que a 31 de desembre de 2014 hi havia un estalvi net de 837.250 euros i un romanent de tresoreria de 1.362.726 euros. Pel que fa al rati d'endeutament, el de l'Ajuntament és del 145,48% i el consolidat del 135,14%. En aquest sentit, la plataforma Calera va reflexionar sobre el fet que hi hagués estalvi net i romanent i no s'utilitzés per pagar factures pendents a proveïdors, mentre que Esquerra Republicana de Catalunya va parlar de tancar un període amb el que no estaven d'acord com es va gestionar. També es va aprovar per unanimitat l'expedient de modificació del pressupost de 2015 amb una transferència de crèdit de 1.227.000 euros i un suplement de crèdit de 14.000 euros. El grup de Compromís per la Cala va justificar aquestes accions amb l'objectiu de donar sortida a les factures que no van entrar al pressupost i per complementar partides exaurides. A més, es va donar compte del seguiment del pla d'ajust, de l'informe de morositat de l'executiu trimestral i de les línies fonamentals del pressupost 2016. A requeriment de la plataforma Calera, en els apartats de control i fiscalització dels òrgans de govern, tant l'alcalde com el regidor d'Hisenda van donar informació sobre les darreres reunions mantingudes amb el Ministeri d'Hisenda per tal de gestionar el deute municipal. En aquest punt també es va detallar una part de la informació en mans del govern respecte al deute, també a requeriment de la plataforma Calera, que va aprofitar per demanar un ple extraordinari per debatre sobre el tema i un acte públic d'explicació a la població. Segons l'equip de govern, el deute que encara és viu puja a més de 47 milions d'euros desglossats de la següent manera. 18.058.000 euros de deute bancari, 6.952.255 euros de deute a proveïdors, 3.613.164 euros de deute a proveïdors de la Cala Gestió, 53.520 euros de deute a proveïdors de la Cala Serveis, 55.927 euros de deute a proveïdors del CEM La Cala, 10.600.000 euros de deutes amb Aqualia, ACS i sentències fermes i 8.022.000 euros d'altres factures de la Cala Gestió com la residència per a la gent gran i el pont de Trescala. Canales. En total, 47.354.866 euros. Aquest és el balanç que en feia la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Maite Puell, sobre el ple municipal.
Bueno, el cert és que el deute és el que és, no obstant, no, la nostra actitud és totalment optimista, tenim les portes obertes, estem negociant amb proveïdors, creditors, bueno, i tenim les mateixes ganes que el primer dia que vam entrar. Òbviament, donarem la informació que ens demanen, però sí que és totalment cert que el deute és viu i no cada dia, perquè seria una exageració, però que sí que habitualment surt deute de baix de les pedres.
Per la seva part, Antonio Espuny, portaveu de Compromís per la Cala, feia aquesta explicació.
Bé, és un ple de tràmit amb el sentit de que havien donat compte, per tant hem informat a l'oposició i a tot el ple de com està l'Ajuntament a nivell econòmic. Ha fet una modificació per assumir les factures que quedarien fora de pressupost perquè l'any que ve tinguéssim una radiografia més exacta dels comptes de l'any 2015. I per tercer punt més important, dir i explicar a la població que aquests mesos els hem aprofitat, hem localitzat la deute i que l'equip de govern està treballant per a solucionar aquesta deute. Hi haurà possibilitats de solució, hi ha possibilitats de solució, estem negociant perquè això, aquesta deute no representi l'estrangulament pràcticament a mort d'aquest ajuntament. El poble de la Cala, a pesar d'aquest deute, tirarà endavant.
Per la seva part, Joan Pere Gómez Comés, portaveu de Convergència i Unió, va manifestar-se de la següent manera.
Havia de ser avui un ple de pur tràmit i al final s'ha demostrat que en aquest ple no estem amb un govern amb minoria d'esquerres, és un tripartit al qual el senyor Joan Font i la Marta Font estan dintre del govern de manera clara i explícita. I el segon tema que també hem constatat és que el senyor Antonio Espuny, l'alcalde infacto, el que farà és, els 4 anys, parlar del deute per amagar la incapacitat que tenen de poder tirar el poble endavant. Ells ja sabien del deute que parlàvem quan entraven a l'Ajuntament i per tant el que no podem fer ara és sempre excusar-se amb el deute per no fer altres coses que penso que són molt més importants. En altres ens trobaran en tot allò que sigui positiu pel poble, però amb aquest discurs sempre a la contra no ens trobaran mai.
Joan Font, portaveu de la plataforma Calera, va fer aquest balanç del ple.
Bé, nosaltres valorem, bueno, el primer és assegut la liquidació del pressupost general de 2014, continuem amb els mateixos dèficits que és que tenim un pla de sanejament, que el deute viu pues, està fora del 110% legal i després el pla d'ajust tampoc ho complim. Sí que complim altres objectius, però bueno, el que he dit és que hem d'anar posant fil a l'agulla perquè pugui estar ajustat i equilibrat. I per últim, ja que l'agost va fer un públic que hi havia uns 50 milions d'euros, creia que, i tal com vaig dir en les declaracions en aquell moment, he fet una pregunta, que ens pogués fer 5 cèntims, però he agafat el compromís d'un ple extraordinari perquè sigui documentat tot el que es diu i que després el poble, amb una audiència pública, ho puguem fer. I aquest compromís avui crec que l'alcalde l'ha adquirit.
El ple, amb caràcter d'urgència, va aprovar la moció consensuada pels alcaldes de les poblacions afectades pel pas de la Nacional 340 a les Terres de l'Ebre, en la que es demana la continuïtat de l'autovia A7, la gratuïtat de l'autopista AP7 i la bonificació als camions que transcorrin per aquesta autopista.
El Departament de Salut ha posat en marxa a la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre el programa Codi Risc de Suïcidi, que implica els serveis especialitzats de salut mental de la Fundació Pere Mata. El codi defineix el circuit a seguir davant d'una temptativa de suïcidi i consisteix a fer un seguiment preventiu i proactiu. El primer avís el rep normalment el 061 CatSalut Respon, que garantirà el control i seguiment de tots els casos i realitzarà una primera enquesta, a partir de la qual es determinaran els recursos a mobilitzar segons el grau de gravetat. En els casos en què hi ha una necessitat d'assistència, aquesta es dona in situ i es trasllada el pacient a un centre hospitalari si és necessari. Posteriorment, el pacient és visitat pel psiquiatre, que en determina l'activació o no del codi en el cas que hi hagi un risc alt o moderat de suïcidi. I es programarà una visita a un centre de salut mental en un termini màxim de 10 dies. Si es tracta d'una persona menor de 18 anys, aquesta visita serà dins els 3 dies següents a l'alta hospitalària. En tots els casos, el 061 CatSalut Respon farà un seguiment telefònic proactiu, post-alta del pacient al cap d'un mes. Segons les dades de 2013, 11 persones es van traure la vida a les Terres de l'Ebre, una afectació del 5,94% de cada 100.000 habitants, una taxa inferior a la mitjana de Catalunya. El Consell Nacional de l'Aigua va aprovar ahir el nou Pla Hidrològic de l'Ebre amb els vots en contra de Catalunya, Navarra i del País Valencià. Un cop rebi l'aval del Consell d'Estat, el Consell de Ministres donarà via lliure a un decret per a la seva posada en marxa abans de que acabi l'any. El Consell Nacional de l'Aigua es va reunir al Ministeri de Medi Ambient per donar via lliure al segon cicle de planificació hidrològica que preveu la revisió de tots els plans hidrològics de l'Estat, entre els quals hi ha el de l'Ebre. La desena de plans es va votar en conjunt i això va fer que territoris com el País Basc haguessin d'emetre un vot favorable atenent als seus interessos, malgrat estar inicialment en contra del Pla Hidrològic de l'Ebre. Però la Plataforma en Defensa de l'Ebre és una estratègia del govern espanyol per evitar que es visualitzin els conflictes oberts del Pla Hidrològic de l'Ebre. Manolo Tomàs, portaveu de la Plataforma, ha apuntat que aquesta aprovació camuflada és una frivolitat i un desafiament a les institucions europees que estan exigint al govern espanyol requeriments que el pla no compleix. La PDE també ha destacat el vot en contra emès pel govern català, així com el vot contrari de Navarra i del País Valencià. L'aprovació del Pla Hidrològic de l'Ebre és un error. Insisteixen en que la pressa per tenir els plans aprovats el 30 de desembre, com exigeix la Comissió Europea, per no posar en perill els fons extracomunitaris, no garanteix que s'estiguin duent a terme correctament. La plataforma Trens Dignes ha presentat aquest dimecres al·legacions al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020. Tot i que consideren que el document és molt genèric i que les seves reivindicacions ja s'han fet arribar al mateix conseller, han decidit reivindicar la presència de les Terres de l'Ebre en aquest pla, que, segons asseguren, és ínfima. Per a la plataforma s'ha d'impulsar la complementarietat del transport per carretera i del transport en tren, facilitant que la gent dels pobles o municipis sense estació de tren tinguin un autobús que els pugui portar a l'estació de tren de referència. En aquest sentit, han destacat que s'estigui millorant la connexió amb autobusos des de l'Ebre a Tarragona i Barcelona, però han reclamat la implantació del sistema d'integració tarifària que hauria d'haver entrat en funcionament des de l'any passat. D'altra banda, en les al·legacions també es critica que el pla no es desenvolupi accions concretes i que parli de demanda real sense tenir en compte l'oferta. A més, qüestionen que s'estiguin utilitzant dades estadístiques obsoletes de fa més de 10 anys. Pel que fa a les infraestructures ferroviàries, Trens Dignes reivindica la creació d'unes rodalies de les Terres de l'Ebre i també exigeixen que s'adecuin les vies a l'ample internacional i no a l'ample ibèric. Respecte a les carreteres, demanen la gratuïtat de l'AP7 en el tram ebrenc, així com el condicionament de la C12 i de la N420. Els alcaldes de les 10 ciutats més grans de la demarcació de Tarragona i els presidents dels 10 consells comarcals del territori s'han trobat aquest dimecres per la tarda per començar a escriure el full de ruta que els permetrà acollir refugiats de la millor manera possible. A la reunió que s'ha celebrat a la Diputació de Tarragona hi ha assistit Àngel Miret, coordinador del Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades de la Generalitat de Catalunya. Miret ha apuntat que s'hauran d'acollir al país uns 3.000 refugiats en un període de 2 anys i ha assenyalat que la prioritat ara és crear un mapa de recursos disponibles per decidir i distribuir amb garanties les famílies que puguin arribar. El pla que prepara la Diputació de Tarragona preveu que els 10 municipis amb més habitants rebin els refugiats en una primera fase. Si fos necessari, en una fase posterior, s'ampliaria el nombre de municipis d'acollida. En concret, cada població acollirà entre 4 i 5 famílies, a les quals s'oferirà habitatges públics o de lloguer per tal d'afavorir la seva integració. La prioritat dels municipis en aquest moment és preparar un inventari de recursos immobles, materials i no materials que posteriorment s'haurà d'incloure en una aplicació informàtica. Aquesta eina serà utilitzada com a banc de recursos i estarà al servei dels municipis, dels consells comarcals, de les diputacions, de la Generalitat i de les entitats del tercer sector.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps.
Avui ens hem llevat amb força temporal del Llevant a la nostra costa. Coneixem quina serà la previsió meteorològica per la jornada d'avui amb l'Abel Flores.
Hola, bon dia. Avui encara seguim pendents de l'estat de la mar. El temporal marítim ha d'anar minvant al llarg del dia, però encara al matí les onades podrien arribar a superar els 2,5 metres d'alçada. Amb un cel que en general es mantindrà força serè durant el matí i també a migdia, però amb núvols que arribaran especialment durant la tarda i al vespre, amb risc d'algun ruixat, sobretot al vespre i a la nit. A zones primer del prelitoral cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i després també podrien arribar a la banda del litoral. Això amb temperatures que, si bé primeres hores del matí són més baixes que no pas les que teníem ahir, esperem que a migdia puguin ser una mica més altes. Ho deixem aquí, és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat d'aquest dijous 1 d'octubre de 2015. Qui us han acompanyat han estat Francesc Callau i Daniel Rodríguez. I tornem demà divendres, darrer dia de la setmana. Que acabeu de passar una bona jornada.